avui ho dèiem, eh? Avui ha sortit el sol, però portem uns dies de pluges, de tormentes, d'avisos, d'alertes, de danes amunt, avall, que és una dana, és la gota freda, i que és la gota freda, i la dana és que vindran sempre pluges torrencials i ens enfonsarem tots en el fang o no. En fi, més enllà, com hem dit abans, més enllà de la tragèdia que ha viscut València, terrible, terrible, i amb la que volem ser del tot solidaris amb els afectats, el que volem ara és parlar d'alguna manera de tota aquesta alarma social que s'ha generat entorn a aquest fenomen meteorològic de la Dana i entorn probablement a tots els fenòmens meteorològics, perquè ara ja com estem cada 3 segons mirant el Meteocat a veure si ha de ploure, si no ha de ploure, si demà què farà, en fi, tenim tots una mica com d'estrès. I per parlar d'aquest tema hem convidat a una sitgetana, ella és meteoròloga, treballa al Meteocat, és meteoròloga i llicenciada en física, m'imagino, no?
Sí. Sí?
Estel Figueres Saborit, què tal, bon dia?
Bon dia.
Llicenciada en física, meteoròloga, no? Sí. I t'hi dediques a això de la predicció meteorològica,
sí, tota
des de quan?
Pues vaig entrar a treballar al Meteocat, jo crec que el 2008, o sigui, fa
caram,
molt.
Fa molts anys que vas fer, que fas prediccions,
sí,
i això com què et desperta l'interès en estudiar això i en dedicar-te a això de la meteorologia?
Doncs mira, perquè la veritat és que quan estava estudiant la carrera de física tot començava a ser molt eteri, molt física quàntica, que no veiem res, termodinàmica, que no era capaç d'imaginar-m'ho, i llavors vaig acabar tirant més cap al que sí que podia veure, el que sí que podia veure els seus efectes, no? I em va tirar pels núvols perquè et deien no, perquè la vorticitat, però és que la veies, no? I llavors no passava va ser algo tan abstracte, sinó que era algo concret. I és això em va agradar.
I no sé si quan vas decidir que tiraries per aquí, per aquesta banda de la meteorologia, pensaves i imaginaves que els meteoròlegs es convertiríeu en figures tan referents com ara mateix?
La veritat és que no. Ha estat un canvi de paradigma. De fet, fa 15 dies que rebo més trucades que mai, he parlat amb més mitjans que mai, i sí que és veritat que hem passat de les persones que assenyalàvem sols i núvols a les persones que potser et salven la vida, no? Que això potser ho fèiem, i bueno, de fet ho fèiem, però més des de l'anonimat, i ara ha quedat més com palesa, no? Ha sortit com a la llum, no? Que és el que fem nosaltres, quins avisos i quines repercussions tenen, no, aquests avisos.
Clar, i no sé fins a quin punt també ja, és a dir, d'alguna manera és conseqüència de que els propis professionals de la meteorologia, des de fa ja anys, heu treballat molt en la divulgació i el coneixement d'aquesta ciència, no? És a dir, de que els ciutadans no només pensem en un sol i en un núvol, sinó que us heu dedicat a explicar, no? Doncs això passa, perquè això ho veiem, no? Amb els homes i les dones del temps,
sí,
que cada vegada més doncs, expliquen què significa cada cosa, no? I si plou, per què plou, no? I
clar,
no sé si això també d'alguna manera fet que una mica tots sabem una mica més de meteorologia,
sí,
no? I ara és com que, no sé si tenim fins i tot un excés d'informació, eh?
No, jo crec que és molt aquí a Mescatònia hi ha molta tradició,
sí,
de mirar el cel, tenim a més la sort de tenir una meteo molt, molt, molt xula, perquè tenim des de vessant nord clima atlàntic, des de tramuntana, mestral, convergències de vent, o sigui, tenim una meteo molt xula.
I molt llavors, xula perquè hi ha una mica de tot.
Hi ha una mica de tot i a més hi ha fenòmens que no es donen a altres bandes del món i a més es donen ràpidament i només es donen aquí i la veritat és que és molt interessant i jo crec que té sentit que aquí hi hagi més cultura de mirar el temps que no pas a altres llocs on ve un front, passa, no hi ha cap muntanya, tu saps perfectament que a les 7 et plourà i que a les 8 et deixarà de ploure i que de 7 a 8 passarà de pluja a neu i després deixarà de precipitar en general, cosa que aquí és impossible tenir aquesta.
I aquest allau d'informació i aquesta demanda també cada vegada més elevada de la ciutadania de saber, no? De saber què passarà amb el temps, no sé fins a quin punt també genera pressió en els professionals, no? Perquè el que dèiem una mica abans fora de micro, clar, la gent demanda saber, però més demanda encert.
Sí.
No? Demanem que l'encerteu, no?
Sí,
i aquella
sí,
frase sempre és que l'home del temps no l'encerta mai, no? Que es deia abans, no? És a dir, clar, i no sé si això genera pressió en el professional,
sí,
també, no?
Sí, mira, de fet, la xerrada que faré ara a la TET serà,
sí,
d'això, perquè nosaltres, la nostra feina ve implícit l'error. Tu no tenim Nosaltres no tenim un model perfecte de l'atmosfera en el qual ve representat cada mil·límetre de la Terra, cada mil·límetre de l'atmosfera. Aleshores, les conclusions d'aquest model no són realistes, són una aproximació a aquesta realitat. I és que, com tota aproximació, té error. I a més, si li sumes que estem en una situació com pot ser una dana que va deslligada de la circulació general, que la circulació general, d'alguna manera, els models ja saben per on va, perquè és per on va tot l'aire del món. Si tu despenges aire fred i la treus d'aquesta circulació, els models encara van més perduts, perquè no tenen un entorn que ve des de tot arreu, sinó que va com aïllat, com el seu nom indica. Uh-huh. Aleshores, per una banda sí que hi ha pressió, però per l'altra jo crec que cada vegada també s'entén més des de la població general que les prediccions es donen amb una probabilitat, que jo crec que això cada vegada ho anem introduint.
Que el risc zero no existeix, no?
No.
I l'encert al 100% tampoc.
No.
Moltes vegades l'encerten, però hi ha una, no? Entenc que hi ha un decalatge, una franja,
sí,
on l'error és possible i el no,
sí,
encert, vull dir que hi compteu amb ell, no?
I
que
tant.
Hauríem de comptar-hi els ciutadans.
Clar,
no?
Lo xulo és que poguéssim donar gairebé, perquè tu saps que hi ha situacions, per exemple, si tens un anticicló, que són estructures molt grans, tu saps que la probabilitat d'encert és més gran.
Uh-huh.
En canvi, estructures que són més petites, com una baixa o com una dana també, aquesta, la probabilitat d'error és més gran que no pas amb un anticicló. Llavors seria molt positiu que comencéssim a dir, val, farà sol amb una probabilitat de 10% o de 90%, però és que aquesta informació que t'estic donant és força fidedigna o poc fidedigna, o hi ha molta dispersió entre els models, o no te'n fis, saps? I és de, ostres, si has de comprar una carpa o no perquè has de fer alguna cosa, o has de fer una activitat, ja sigui esportiva o de desplaçar-te, sàpigues que hi ha aquest error, no?
Uh-huh. Aquestes prediccions de tant com de danes com estan sent a les altres, uh-huh, les heu fet sempre, entenc, eh?
Sí.
És a dir, això és la vostra feina diària.
Diària.
Eh?
Això ho fem cada dia. Nosaltres analitzem cada dia l'atmosfera. Danes n'hem tingut moltíssimes i moltes no porten ni pluja. Pas és que ara s'està associant aquest concepte meteorològic a la catàstrofe que hem tingut fa un mes, però no, això no implica que sempre que tinguem una dana vagi associat ni a catàstrofes molt menys, però que a vegades no va associat ni a precipitació. Jo sí que crec que s'ha de fer molta, s'ha d'entendre bé aquest concepte, no? De que no va lligat. No
per
va.
Tant, sobretot per evitar, entenc, l'alarmisme, no? Que igual una mica és el que estem vivint ara també, s'entén, perquè és molt recent i el que ha passat, insisteixo, el que ha passat a València és un horror, però més enllà de perquè venia una dana i totes aquestes precipitacions, hem de recordar que el que ha passat també té a veure amb alertar o no alertar a temps, que això
sí,
ja no és responsabilitat dels meteoròlegs, entenc, no? És a dir, vosaltres feu l'avís, la predicció, no?
Uh-huh.
Però qui fa l'alerta o no fa l'alerta,
no,
sou vosaltres?
O sigui, nosaltres d'alguna manera, la cadena de...
Sí?
Clar, com a tota situació d'emergència, està molt protocolitzada,
uh-huh,
perquè tu has d'actuar de manera ràpida i tenir molt clar què s'ha de fer.
D'acord.
De manera que hi ha uns protocols molt estrictes a seguir.
I com són aquests protocols?
Els protocols, tu cada dia fas una anàlisi d'aquesta situació. Normalment, quan ja veus venir una setmana abans de que tenies la probabilitat de que hi hagi una situació de precipitacions intenses, tu ja comences a dir, jo ja estic veient, fas una prealerta de,
uh-huh,
jo ja estic veient que podria ser que hi hagués alguna situació d'emergència. Però és que tres dies abans tu ja comences a dir de, mira, aquesta zona la posem amb un grau 1, un grau taronja, un,
uh-huh,
grau vermell,
uh-huh,
però i una vegada ja has fet l'alerta i estàs en el dia, tu totes les tones fas un seguiment d'aquesta situació i ja tenim eines que ens permeten veure quan ja tens la tempesta, tipus la del dilluns,
sí,
que va passar, que nosaltres ja començàvem a veure que davant del Baix Llobregat tu tenies un element que et rotava, aquesta tempesta et rota, que és un element de severitat, entre d'altres indicadors, però tu ja veus que aquella tempesta va, que pot anar associada a severitat, i llavors fas un altre avís tornes a avisar dient, val, a sobre aquesta tempesta, atenció, perquè en aquestes localitats d'aquí a 2 hores pot portar pluja intensa, ratxes de vent, tu fas tota aquesta cadena de mando. Tu una vegada ja has fet tots aquests avisos, tot això és amb constant comunicació amb Protecció Civil, tot, i via Teams, que tenim eines, o també via telèfon, o sigui, tota l'estona està en contacte amb Protecció Civil. Ells tenen el nostre telèfon, nosaltres tenim el seu, i el contacte és, si és una situació de seguiment, constant.
Aquest alarmisme i aquesta atenció d'alguna manera ciutadana s'ha traslladat també a vosaltres a la feina?
Clar, sí. Sí que s'ha traslladat, perquè d'alguna manera ets molt conscient que les teves paraules, i més, més perquè som un organisme oficial i estem dintre d'un món, malauradament, que hi ha molta, molta desinformació i molta informació que no és certa, molta fake news, i us nosaltres som, d'alguna manera, el referent del que diu Meteocat, està verificat i és ciència, que no es pot dir el mateix d'una persona que fa un tuit per les xarxes. No, nosaltres tenim un expertís, tenim una institució darrere, som científiques i al final el que diem està contrastat. Aleshores, ostres, aquesta pressió de el que jo dic serà interpretat com un referent, espero que ho hauria de ser més, jo crec, és que al final et dona pressió perquè dius, vale, si jo dic extremadament abundant, vol dir més de 100, no vol dir, ei, que pot ploure molt, no.
Clar, i aquí la importància que entenc que és amb el que heu de jugar ara, no? Jugar en el sentit de amb el que us hi trobeu ara, eh? La importància també de la ciutadania aprendre a informar-se amb rigor i a partir de fonts oficials i fonts, doncs això, rigoroses, eh? Fonts científiques en aquest cas, com pot ser Meteocat, que té una app estupenda i meravellosa, i no de tota aquesta competència deslleial que entenc que ha sortit en el món de la meteorologia, no? Que les xarxes la permeten, no només en aquest àmbit, en tots, però que ara amb la Dana l'hem vista, no? Que és tota aquesta gent que surt, grava un vídeo, diu unes imatges i diu, grava un núvol i diu que han caigut no sé quants litres d'aigua, igual no en té ni idea o no sé, ningú sap d'on t'ho treu, però algú ja ho ha escoltat, no?
Sí.
Clar, com es lluita contra això? És molt difícil.
Jo crec que hi ha dos factors, no? Un que és previ a que passi la situació, que tens, sempre hi ha algun model d'algun lloc del món que funciona bé o no ho sabem, que et posa una quantitat de pluja increïble, fins i tot el dia que fa sol. Jo el puc trobar i en la meva el puc publicar i crear alarma. Llavors, primer, saber que aquestes dades que estem trobant a les xarxes, verificar qui és aquesta persona, què m'està dient, aquest model què és, o sigui, s'ha de validar aquesta informació. I això és previ. I després hi ha també el in situ, quan tu ja tens una situació d'alarma, ostres, jo sí que quasi faig una crida a quan s'envien vídeos de coses que estan passant, que estiguin verificats de que aquella informació és certa, perquè moltes vegades pots crear una falsa alarma, pots donar, nosaltres bevem de les xarxes, tenim la sort de tenir un munt d'observadors per tot el territori que estan pendents dels núvols, pendents de les riuades, pendents de la meteo, i tenir aquesta informació és molt útil, però començar a tenir aquesta informació viciada amb dades que no són certes és perillós, perquè crees alerta quan no és cert.
O quan no és necessari, no?
Exacte.
I amb el risc que això té, que si anem fent alertes en moments que no són necessaris, entenc que el dia que realment sigui necessari, no?, fer aquesta alerta o crear aquesta certa alarma, doncs potser estem ja tan sobrealertats que arribem un moment, no?, que vull dir que entenc que aquí hi ha com un doble perill, no?
Sí, això és un altre tema que també és un meló a obrir, perquè nosaltres no som Estats Units, que tenim la sort o la desgràcia de tenir huracans que són estructures molt grosses, de manera que quan Estats Units arriba al Milton i s'evacua tot una part de l'estat i es diu a la gent que marxi, el Milton arribarà allà. I d'una manera pot ser més o menys intens, però sí que deixarà pluja, sí que deixarà vents forts, deixarà algun impacte en aquella zona. aquí tenim estructures que són molt petites, molt petites, molt concretes, que gairebé són tempestes com, doncs com la que va passar a València, que va deixar aquests 700 litres a turis. Això és una tempesta que s'ha clavat allà molt concreta. No sé si ens podem permetre, això és un debat també que s'ha de buscar, no? Què fas davant d'aquesta situació d'una meteo molt, molt local que deixa catàstrofes molt locals però que es poden donar en uns llocs molt, molt amplis i pots tenir aquests 700 litres de turis però després 50 quilòmetres més enllà zero de precipitació. Tu no pots haver-li dit reiteradament 3 dies a l'any, mira, deixa casa teva, vés-te'n en un altre lloc i que després en aquest lloc faci sol.
Clar.
Perquè és un cost econòmic molt gran. S'ha de veure com a societat aprenem d'aquesta catàstrofe i comencem a buscar altres estratègies.
Clar, aprendre a fer alerta i a rebre alerta, no?
Sí.
És com un aprenentatge bidireccional,
sí.
No? De totes dues bandes, no?
Sí.
A fer-la i a rebre-la, eh?
També, a rebre-la perquè a més també ens hem trobat que tu reps l'alerta però com a societat no sabem què fer. Davant d'una... vaig a buscar el cotxe i surto.
Què va passar, no?
Clar, o ara ja sabem que el cotxe no, però bueno, i què faig? Me'n vaig al terrat? No. O sigui, jo sí que crec que hi podria haver més pedagogia des de les escoles, des de com a ciutadans, de què s'ha de fer, no?, en un cas de tenir...
Perquè tots aquests fenòmens meteorològics sempre... Són tots previsibles?
No.
No.
No, no, que, o sigui, el que sí que... Jo el que sí que crec que arribem és al que dèiem, no? Poder dir zones, no? On jo tinc aquesta situació d'inestabilitat i tota la meitat sud del territori hi pot haver una intensitat torrencial. Però dir-te al poble on hi haurà la intensitat torrencial, a dia d'avui la ciència no és capaç. Potser ho serà en el futur, però ara mateix no. Tu tens una zona molt àmplia per un fenomen molt concret. No sé com podem adaptar-nos en aquest tipus de situacions i a més situacions que no hem d'oblidar que estem en un context de canvi climàtic, que a més Sitges i tota la Mediterrània Occidental som un hotspot, és a dir que si el clima ja està canviant a nivell global, a nosaltres encara ens afecta més, vol dir que nosaltres pujarem més de temperatura, el mar ens pujarà més i també tindrem fenòmens extrems que seran més extrems encara. Per tant, sí que ens hem d'anar preparant per aquesta nova atmosfera que tenim a sobre i que no marxarà, al revés, anirà cada vegada a tenir més humitat disponible i, per tant, més gasolina per tenir aquests fenòmens extrems.
Per tant, la influència del canvi climàtic en la meteorologia és evident, no?
No, és que està aquí, o sigui, ja el tenim, ja l'hem vist, estem veient la sequera, fa 15 dies que ens va quedar la carretera tallada, no vam poder anar a l'escola, el canvi climàtic està aquí, ja l'estem, no és una cosa abstracta, que ja els hi passarà als nostres fills, o no, ja el veiem.
I com una científica i meteoròloga com l'Estel gestiona l'existència dels negacionistes del canvi climàtic?
Ostres, això i el James Trails ho porto molt malament. Ho porto molt malament, en resum, perquè sí que és veritat que t'explota el cap, no? I penses, com a societat, fins a quin punt es nega la ciència per interessos de qui, no? A qui li interessa que això sigui mentida, no? No sé.
I aquestes idees conspiranoiques de que... es pot manipular el temps.
Bueno, però el chemtrails, sí. això també ho portem malament, però jo crec que és la mateixa dels terraplanistes, no?
Sí.
Que és com on la Terra és plana, i això sí que és un fenomen social que entenc que jo, a mi se m'escapa, però que va més associat a com es trasllada la informació, no? A través de les xarxes i potser el que dèiem, no? Sense que moltes vegades estigui validat ni estigui contrastat. I també el que em sorprèn és aquest punt social, no?, que tenim de creure'ns això, no?, o de que les fake news corren més que no pas la veritat, perquè és més interessant, no?, és més guai, no?, que caiguin 300
litres. És com una cursa, no?, i no sé, sembla una cursa a les xarxes de vegades, no?, de veure qui es fa més creïble, no?, i en aquesta cursa hi entren les fonts fidedignes i les fonts científiques.
Perdem.
I, clar...
Perdem a saco, perquè no és tan interessant, perquè nosaltres no posem que cauran 300 litres. En canvi, hi haurà algú que sí que ho posarà. És aquí perdem, però ostres, sí que hi ha un punt, no, de dir socialment i més amb coses de, amb, més amb temes de protecció civil. Ostres, sí que em sorprèn, no, que més que si no som capaces com a societat, pues al millor com és que no hi ha normes, no, o com no es legisla, no, al respecte, no ho sé.
I Estel, fins a quin punt ens ha de condicionar la vida i ens condicionarà en un futur totes aquestes prediccions meteorològiques?
Mira, jo crec que ens condicionen poc, de moment, però que ens condicionaran més. I no només, ara estem molt sensibilitzades amb l'aigua, però el tema de la calor és determinant i també s'emporta moltes vides per davant. Aleshores, tenir consciència de quina temperatura, a les temperatures a les que arribarem a l'estiu i què fer davant d'aquesta pujada de temperatura, ens canviarà la manera de viure. I de dir, vale, quan ja arribem a certa temperatura hi haurà coses que haurem de deixar de fer o activitats que s'hauran de modular o feines que potser no es podran fer en segons quines hores. Per tant, sí que crec que hem d'aprendre a viure amb aquesta nova atmosfera.
I que ens haurà de condicionar. Això fa d'alguna manera, igual fan una mica de contrapès, també la vostra feina més interessant. És a dir, el fet de que cada vegada hi hagin prediccions més extremes o més diferents, malgrat en alguns casos fins i tot portin tragèdies. No sé si alhora, no? Com a professional també ho fa interessant, això, no? Dius, mira, poder viure, no? Doncs poder predir això, no?
Sí. Sí, tenim sempre com el cor dividit, no? Tinc una companya que li encanta la pedra, però clar, ella també és de Lleida i diu, ostres, quan cauen les pedregades aquestes enormes, m'encanta perquè les puc anar a estudiar i les faig que les guardin a la nevera i me les d'allò, però per altra banda tinc la meva família que es dedica a això, que és un drama. Diuen que com pot ser que em faci il·lusió, no? Aleshores, jo crec que això...
És una contradicció,
sí,
no?
Sí, trasllada molt bé aquest doble sentiment que tens entre a nivell professional, no, i científic, coses que són extremes i que són increïbles, i després, per altra banda, el mal devastador que poden fer aquestes estructures meteorològiques.
Perquè, d'alguna manera, creus que encara menys tenim la natura?
Què vols dir, que menys tenim la natura?
És a dir, doncs que sembla que fins que no arriben aquestes prediccions i aquests fenòmens meteorològics, no sentim que la natura té aquesta força, no? I que té aquesta capacitat de canviar-nos la vida en segons, eh?
Clar, però és que nosaltres, d'alguna manera, jo crec que això, l'altre dia ho parlàvem, això també, de que tu, d'alguna manera, tens... Aquests fenòmens meteorològics tenen un període de retorn. Aleshores, tu tens els que has viscut a la teva vida, tens els que han viscut el teu entorn més proper, i d'això n'aprens. Però és que no estem aquí. Aleshores, no és que mantinguem la meteorologia, és que no s'ha donat aquesta nova atmosfera. Per tant, no podem tenir aquesta informació que ens faci menys tenir-la per lo que és, perquè tenim aquesta atmosfera nova. Aleshores, jo crec que sí que la menys tenim perquè ningú, no hem ni
perquè
viscut,
no l'hem viscuda,
ni al nostre entorn ens ha arribat aquesta informació.
Per tant, aquella frase feta d'això ja passava en la meva època, no.
Això no passava, no pot passar. No és veritat. En el cas de la meteo, sempre diuen canvi climàtic, però és que no és canvi climàtic, és escalfament global. Això vol dir que s'ha escalfat fins al punt que abans no tenies aquesta atmosfera tan càlida. Per tant, això implica nous fenòmens meteorològics que ni la teva àvia, ni la teva tieta, ni la teva mare t'han pogut traspassar. Tu dius, no, estic menys tenint la natura. Sí, perquè el meu entorn no ho ha viscut, això.
Clar, és una feina, entenc, Estel, també, que esteu com en aprenentatge constant,
sí,
no? És a dir, cada dia és com una pàgina en blanc, no? Que es torna a dibuixar, no?
Sí, i de fet, no només això, no, jo fa 3 setmanes me vaig haver d'anar a un curs a Atenes perquè acaben de tirar un nou satèl·lit que ens serà un altre canvi a nivell professional. Tindrem dades cada pocs minuts de l'atmosfera amb una resolució brutal, també podrem fer com evoluciona, no, la temperatura en tota la columna, que abans només teníem dades de punts. No,
això és el MeteoSat9, em pregunten?
Sí.
És que aquí tenim un aficionat.
Ah, mira, doncs clar, són brutals les imatges. si les veieu, són increïbles. De fet, ja les hem penjat algunes a xarxes perquè et deixen veure la tempesta des de dalt i veus com hi ha zones de gel, zones de no, veus com creix literalment la tempesta. Que això, clar, a nivell professional és una, tu la pots predir molt millor també, de dir, ostres, és que ara ja ha deixat de créixer, ara va menys, per tant aquest avís que teníem potser el podem treure.
Perquè no? L'objectiu final sempre és predir, no?
L'objectiu és predir i l'objectiu és fer protecció civil, sempre. El nostre, també tenim altres productes, òbviament, fem predicció operativa de fa sol, plou, però la nostra feina és aquesta.
Clar, entenc que, a veure, que la majoria de les vegades l'encerten, però i entenc que això és gratificant, però el dia que veus que no ha passat allò que jo havia dit, sabent que es juga amb un percentatge d'error. No sé si això també remou per dins, fa ràbia, si un pensa...
Depèn. Jo crec que no, o sigui, una predicció ben feta no sempre implica un encert. Jo puc haver mirat totes les dades, haver fet una anàlisi de la situació i haver donat pluja torrencial i que faci sol. I això no em fa sentir malament, perquè d'alguna manera dius, jo he mirat tot el que tenia a l'abast, he fet la meva feina i he dit, ostres, amb totes les dades que tinc, dic això, no? I aquesta previsió està ben feta. Després pots analitzar, no? I de fet ho fem, de, vale, sí, on ha estat l'error, no? Això que ara estàvem fent, i això sí que és veritat que fa que professionalment estiguis sempre en un procés de canvi, no? Perquè amb aquesta atmosfera que també va canviant, tu has d'anar-te adaptant i coses que abans funcionaven, ara ja no. Aleshores dius, vale, doncs ara he de tenir en compte, ara estem tenint en compte que abans no ho teníem en compte, el que són els rius atmosfèrics, no? I estem tota l'estona, que era una variable que no miràvem, que era la humitat a nivells baixos, que potser és algo que es mirava, no ho sé, suposo, si estàs vivint en una zona més equatorial,
sí,
de quina humitat tinc i cap a on va. I ara nosaltres estem pendents de cap a on va aquest riu, com arriba, si ens porta molta humitat o no, perquè estem veient que és determinant quan fa, a lo millor, 10 anys, això ni ho miràvem, ni se'ns passava pel cap, ni era determinant. I ara sí.
Ara sí. Per tant, ha canviat també molt la manera de predir. Ha canviat moltíssim, des de, fins i tot des que vas començar.
Molt. Des de l'any passat ha canviat molt. O sigui, la manera, no només hi ha els avenços tecnològics, com aquest satèl·lit que s'ha llançat aquest estiu, sinó que a nivell... Com que està canviant aquesta meteorologia, nosaltres hem d'anar a adaptar-nos, a veure com predim, no? Tenim aquesta atmosfera més càlida que ens porta uns fenòmens diferents, per tant nosaltres hem de fer la nostra feina.
Què és allò bàsic que hauríem d'entendre, que hauria d'entendre el ciutadà? Per poder filtrar bé aquella informació i entendre que allò és una informació fidedigna i rigorosa i científica, i per tant en refiar-nos, i dos, per entendre el mínim, no? Què és allò bàsic que hauríem de saber, la ciutadania?
Primer, jo crec que anar a les fonts científiques contrastades, ja siguem nosaltres o qui sigui, algú que estigui contrastat científicament, i fiar-te d'això. Això saps que és veritat. L'altre ho has de posar en quarantena, no dic que sigui mentida, però ho has de validar. Això jo crec que és bàsic, i després a nivell de més aplicat, a nivell de meteo, és... Fa molta gràcia quan la gent diu, no, però és que dic, farà sol, i es treuen el telèfon i em diu, és que Estel, el meu telèfon va superbé, i m'ho diu super al minut, i jo penso... Ostres, que està molt bé i que el telèfon és una eina mega útil per saber quina previsió tens, però és... La meva pregunta és, quin model té el teu telèfon? Mira-ho, mira altres models i després contrasta, perquè potser el teu ho està fent superbé, però si tinguessis altres i poguessis contrastar, veuries que potser t'aniria millor, no? Poder tenir diferents models, no només hi ha un sol model, que és el teu telèfon, sinó que hi ha diferents, i es poder contrastar i entendre que una predicció de demà té diferents realitats segons el model que haguem utilitzat, és molt útil per dir, vale, tres models em posen pluja, un em posa sol, pot fer sol, però també pot ploure amb una probabilitat alta.
I si ho deixem així, pot ploure o pot fer sol?
Així en podem quedar.
Clar, és que al final no és el que es queda la gent. Mira, pues pot ploure o pot fer sol.
Sí, sí, sí.
I al final és el dia a dia, això, eh?
Tal qual.
Pot ploure o pot fer sol. Per tant, anar a buscar fonts fidedignes, sí. I no en refiar-se'n. Sí. Però és veritat que vivim molt enganxats en la... És a dir, clar, jo no sé si una meteoròloga el primer que fa cada dematí és mirar el temps que fa.
Depèn. Mira, jo el temps que fa no, si un cas miro, sobretot quan plou, jo sóc una friqui del radar, no miro per la finestra, em critiquen a casa perquè jo...
És a dir, no mires per la finestra?
No miro per la finestra, miro el radar, cosa que em diuen, però estàs mirant per la finestra i jo ja no... Necessito mirar el radar.
I clar, deu passar que a la finestra passa una cosa i el radar diu una
clar,
altra, no?
Clar, m'ajuden... És que jo, si no, mirant per la finestra no acabo de tenir tota la pel·li. Necessito el satèl·lit, el radar... No en tinc prou amb la finestra. Llavors, això sí que ho faig, de mirar quina atmosfera tenim i què està portant, això sí. No tant que a mi la informació de sol o núvol no m'acaba...
Per tant, l'Estel meteoròloga és aquella que sempre l'encerta quan es vesteix, perquè a mi em passa que en aquesta època loca... Em llevo un dia i dic, avui fa molt fred, m'abrigo i al migdia estic suant com un pollastre. O al revés, eh? Dic, no, avui farà calor, vaig fresqueta i després
clar,
un
després
fred
passa,
cap
a... Sí.
Això...
No, no,
tu,
a mi...
També
no,
et passa?
Va, em passa, em passa,
és
clar
dir, és
que em
humana,
passa.
És a dir, és una meteoròloga humana,
qual,
és a dir...
Qual. I a part em passa que a més penses, tu veus 20 graus i dius, ostres, però no he tingut en compte el vent o no he tingut en compte que em passaria el dia no sé on o no sé què, això passa. Passa, jo crec, a totes les meteoròlogues.
Per tant, què hem d'esperar? És a dir, què hauríem d'esperar? Què hauríem d'esperar els ciutadans d'una bona predicció meteorològica? Què hem d'esperar?
Hem d'esperar d'una bona predicció meteorològica que sigui clara, això jo crec que també és molt important, que sigui clara i que s'entengui. Això és bàsic, perquè moltes vegades, per exemple, el dia de, el dimecres després del 29 que va quedar València arrasat, vam fer nosaltres un avís de temps violent, que era per 2 hores, i es va crear una alarma social que per Twitter, per els diaris, tothom dient Meteocat ha passat a rojo, no sé què, i era com, ostres, però nosaltres no s'entenia aquest avís, no? Nosaltres hem fet
un avís...
Des d'aquí
feies autocrítica, eh? Feia autocrítica de no vam ser clars.
No s'entenen. Jo crec que hi ha d'haver molta pedagogia de... És que entendre què fer en una situació d'emergència i que tu sàpigues què fer, o sigui, primer, entendre la informació és bàsic. I aquí hi ha una part d'autocrítica nostra de que s'han d'entendre millor els avisos. I és perquè així la població els entén i sap què pot fer. Perquè jo crec que fallen els dos, no? Falla el entendre els avisos i falla també el què es pot fer davant d'aquests avisos, no?
Que no sabem gaire què fer, no? No sabem com actuar, per sort perquè no estem gaire acostumats tampoc a aquestes situacions, entenc, i això ens fa, òbviament, més ignorants, no? Davant d'això, però, clar, després hem de saber que això, doncs, de la mateixa manera que es fan, no? Com es diu això que fan a les escoles i que fan a les...
Simulacres,
no?
Vull dir que... Sí, jo això seria molt fan de fer simulacres. Sí, igual que als Estats Units fan simulacres a les escoles de, escolta, quan hi ha un terratrèmol, us poseu sota la taula i feu no sé què i tal qual. Com és que nosaltres no el tenim, aquest coneixement, quan passen aquestes coses, no? Però el millor sí que és veritat que aquesta desgràcia pot servir perquè n'aprenguem, no? De fet, jo crec que una setmana més tard va arribar aquí la Dana i d'alguna manera...
Bé, ja... ahir a Màlaga, no? Que
sí,
estava
a Màlaga, és una altra aquesta, però sí.
Però estava a Màlaga, és a dir, la gent es va quedar a casa, la gent no va sortir al carrer.
No, molt bé,
I entenc que va ser també fruit de veure el que havia passat a València i no es veia... Es veien imatges, no es veia ningú al carrer, eh?
Clar, clar. Sí que és veritat que els protocols ja han canviat només en 7 dies. Sí que és veritat que ara estem molt sensibles com a societat davant d'aquesta catàstrofe. Caldrà veure com evoluciona en el temps també la nostra capacitat de a la que hi ha un avís vermell, em torno a quedar a casa 2 dies l'any.
Que és que això, aquí s'ajunta altre tema, que en general la ciutadania no ens agrada gaire, no? Que ens... Parlo, estic generalitzant, però no ens agrada gaire que ens mani que tinguin, doncs avui et quedes a casa, no pots sortir. Sobretot perquè de vegades després passa que dius, home, però si no ha passat
sol,
res, no?
Sí.
Ja, però és que hi havia... I això és el que potser hem d'acabar entenent, no? Que el dia que hi hagi una alerta, una alarma d'aquest calibre, no? Perquè hi ha una base científica al darrere que així ho diu, doncs haurem d'acceptar potser que ens hem de quedar a casa i que no hem de fer certes coses, malgrat després no passi, no?
Sí, això pot ser una opció, sí. El que jo em plantejo també és el cost econòmic, no? D'això, si es pot mantenir. Aquest...
Home, clar, igual un al mes potser no.
Clar, és que al final...
Però n'hi hauria un al mes de prediccions d'aquest
nivell? No, un al mes no. De nivell vermell, no. El nivell vermell es posen per situacions excepcionals. I, de fet, per ja es veu, no?, de dir, vale, quan hi ha un esdeveniment que serà excepcional, es fa aquest avís i es guarda, de fet, per aquest tipus de situacions. No es posen una al mes.
Hi ha algun fenomen meteorològic que no t'agradaria predir, de cap de les maneres?
Mira, no m'agrada, i això ja passa, i no és meteorològic, o sí, últimament, són els incendis. O sigui, els incendis crec que és de la feina, de les prediccions que hem de fer més estressants, perquè s'han de fer ràpid i s'ha de fer amb molt d'encert i un petit canvi o un petit...
Realment, en algo,
sí, t'has de fer-la molt en detall, l'has de fer sense equivocar-te, l'has de passar ràpidament al cos de bombers i aleshores, ostres, aquestes, perquè a més hi sé que tenen molt de risc, no?, i tenen molt d'impacte i sobretot l'has de fer molt ràpid i és això, uf...
Clar, no, jo penso que la ciutadania no érem tan conscients de la pressió amb la que treballeu els meteoròlegs, eh?
Però no és tanta... Al final, jo crec que depèn de com siguis, pots treballar d'una cosa o pots treballar d'una altra. Tu fas ràdio i jo no podria...
Bé, trobo que ho fas prou bé, eh? Sí que podria, sí.
No, sí, que cadascú té la seva feina, saps que ja la té per la mà. Sí. I nosaltres sí que és veritat que tenim molt associat a la feina treballar sota pressió i sota estrès i que no ens afecti, no? I poder... També és veritat que ens ajuda molt el fet de que estiguin protocolitzat tot el que fem, perquè tu saps molt bé què s'ha de fer i t'ajuda, no?, a dir, vale, és igual que vagin entrant dades que cada vegada són més complicades, jo haig de fer la meva feina i és això el que haig de fer, no? I això sí que ens ajuda.
Va, aprofitem que tenim una meteoròloga, no? Què ens ha de venir?
Ostres!
Avui fa sol!
Avui fa sol! Mira, no he mirat massa, però sí que és veritat, perquè he treballat el cap de setmana i avui no m'ha tocat treballar, però sí que és veritat que la Dana marxa i aleshores acabarà... Tenim aquesta Dana que ens ha deixat a Màlaga, sobretot aquestes pluges més intenses, però al sud, de fet, també ens ha deixat intensitats torrencials ahir a la tarda. Per tant, aquesta Dana, per sort, ja anirà cap a Portugal i anar-se'n desfent, i sobretot que se l'emportarà aquesta circulació general que fa que tot vagi de Madrid a Barcelona, saps? Tot, com l'atmosfera se'n va.
Com l'AVE.
Com l'AVE, s'anirà. I us tindrem uns dies que no esperem precipitació, que això és d'agrair.
Anava a dir, home... Clar, jo no sé, li agrada a una meteoròloga aquest temps avorrit que a mi m'agrada tant, que és que cada dia faci sol?
No, això és un rotllo, eh?
És un rotllo.
És un rotllo, necessitem, aquesta època...
Doncs aquí a la ràdio hi ha dos, com a mínim hi ha dos, que ens agrada molt que faci sol cada dia, eh?
No, perquè a més, el de bon temps no és bon temps, aquesta època de sequera, uf, mare meva, saps?
Però ara ha plogut bé, no?
Bueno,
no sé si ha plogut bé, però la pluja ha anat...
No ha anat tan bé, perquè clar, tota la pluja que hem tingut ha estat bastant concentrada a la zona del litoral prelitoral, que descarrega sobre el mar i no ajuda a que s'omplin pantans, no? I llavors podria haver estat una pluja més efectiva. A nosaltres sí que es nota i ho veiem quan estem passejant, veiem que el color ha canviat per l'ou de les plantes,
totalment.
O sigui, diuen estar cantant segurament.
Segur.
Perquè no, perquè veies abans els pins que estaven marrons i ara ha sortit un verd increïble, no? O sigui, que sí que s'ha notat, jo crec que a nivell de garraf, de com es veu, però no sé si tant un cop a la sequera com ens hagués anat bé.
Per tant, aniria bé que
plogués més.
Que plogués més,
sí,
eh?
I bé, sí, no tan intens. És que plou d'una manera que no ens va bé, perquè plou molt intens...
I amb això no hi podeu fer res, els meteoròlegs?
No, perquè sí que aniria bé. Ara ha plogut, de fet, ahir va ploure torrencial, que són més de 40 litres, que és una barbaritat, és el doble d'una intensitat forta, en només 30 minuts. Això és molta aigua en un espai molt petit, i la terra no...
No té capacitat d'assumir-la.
Aquesta aigua se'n va. I llavors aniria bé que fos més una precipitació més pausada, no
i
tan
continguda
explosiva.
En el temps, no? Sí. O mantinguda en el temps, sí. No? Allò sí. Uns quants dies plovent, no?
Sí.
Pitu, allò que no ens agrada.
No, és perfecte.
De moment no ve per això, eh?
No.
Home, uns dies de sol,
ja
per favor.
Bé, també de tranquil·litat
uns
a la
dies
feina.
De sol, per sí. Ni que sigui alegrar-nos la vida, aquells,
sí.
Que, aquells que ens agrada el sol, no? Sí. I per, jo què sé, descansar una mica, sí. També, perquè sí. Déu-n'hi-do, també, sí. Heu sigut titulars.
Als, sí, sí.
La meteorologia està sent titular, sí. Cada dia de tots, sí. Els diaris, sí. Esteu com al centre. No sé si això fa també que hi hagi més interès entre els joves, és a dir, no sé si això es nota també, és a dir, que hi ha com més interès en aquesta
part
de la ciència, sí, eh?
Sí. Sí, sí, que es nota, i es nota en fi tot a nivell de, bueno, de l'escola, no? Que abans les criatures les tinguin allà, explica'm això, explica'm l'altre, que abans era, no sabien ni de què treballava, no?
I ara sí, ja ho saben,
ara
tots,
ho saben,
eh?
Tots.
Bé, i més enllà d'aquesta xerrada fantàstica que hem tingut avui amb l'Estel, si la volen escoltar el proper 23 de novembre, ella estarà a les xerrades aquestes del TED per Sitges, farà una xerrada que ha titulat Per què ens equivoquem les dones del temps?
Sí.
Que les dones s'equivoquen més o menys que els homes.
No, però també som meteoròlogues.
Home, per descomptat.
Vale. Sempre s'ha dit els homes del temps, dic,
no,
perdona,
una...
les dones del temps, jo no m'equivoco,
home,
com a home.
De fet, jo no sé si ara a la televisió, i a part de la televisió en general,
sí,
continuen
ja,
dient
sí.
Els homes del temps,
no,
i gairebé tots són
dones.
Som
les dones del temps, sí.
Gairebé tots sou dones, com a mínim les que apareixen,
clar,
ara per exemple
sí.
En pantalla, que són les que la ciutadania igual té més a prop, no?
Sí.
Jo diria, clar, que tots els canals,
sí.
Són dones en aquests,
sí,
moments,
sí,
eh?
Sí, és perquè ens equivoquem, que també s'equivoquen a la tele.
Que això,
sí.
Eh? Que són científiques i humanes,
clar,
no?
Clar.
I que s'equivoquen de tant en tant, s'equivoquen. Però menys, molt menys del que alguns diuen, alguns pensen, eh? Perquè jo crec que,
sí.
No, home, si no aniríem tots del revés, no?
No?
És a dir, ningú portaria el paraigua el dia de paraigua.
No, i a més, cada vegada l'encertem més, però no és mèrit nostre, no és que jo ara,
sí.
No, sinó que la ciència avança.
Doncs
i avança.
Aquest satèl·lit, totes aquestes,
clar,
coses,
tot,
no?
Això ens ajuda a encertar-la més, cada vegada.
Estel, moltíssimes gràcies per la visita.
A tu, Carola, per tenir-me.